A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc mixitat a La Tertúlia. Tenim una convidada, aviam si ens arriba, però bé, tinc ja, doncs, dos convidats aquí amb nosaltres. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Esperem la Júlia Martínez Llesques. Espero que no hagi tingut cap ensurt ni contratemps, que ens pugui venir a recuperar-nos en directe. Guillem Forner, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, de moment sou 50-50, després et tocarà ser minoria, eh? Guillem, o sigui, és així. Parlant de, i ho parlava una miqueta just abans d'entrar a aquest directe, minories, majories, bé, hi ha hagut aquesta, que se'n parla des d'ahir, aquesta proposta de la part de Concòrdia de, doncs, només llista única, un representant, dius, bueno, ja es parla molt des de fa un dia, dius... Tenim les properes comunals i generals aquí any i pico, o sigui que... Sí. Déu-n'hi-do, és fer deures molt endavant, això, per dir-ho així.
Home, el Guillem, ja a mi ens agrada aquest tema, eh?
Exacte, això podem fer un monotemàtic aquí.
El tema de l'arquitectura electoral és una cosa que ens apassiona. La veritat és que jo vaig veure la notícia, però jo vaig entrar a escoltar la roda de premsa directament. Em quedo amb aquest punt del pol que crec que compartiríem entre el Guillem i jo també, mm-hmm. d'aquest folclore que diuen, tenim aquest punt folclòric, no?, amb el tema de, no?, no sé si de l'idealisme, no?, de trobar sistemes democràtics cada cop més purs, no?, i com a mínim més representatius. La veritat és que ells han fet un relat, no?, des del que teníem, no?, d'abans de la Constitució, i recuperar algo que encara hi ha gent que diu i que voldria disposar d'aquesta facilitat de tenir llistes on, no, les podies construir. Jo crec que han volgut ser moderats i per això han apostat per un moviment de moment, tot i que estic convençuda que ells, el seu ideari, importa coses més amples en aquest sentit. Però bueno, és veritat que és complicat amb un any vista llançar un moviment de canvi de sistema electoral, perquè... Bueno, jo aquí potser des de la part més politològica, no?, els sistemes electorals normalment tenen una herència social, d'aquí que encara aquí puguem parlar d'aquest sistema, no?, d'elecció directa. A més, unipersonal, que a mi em va la proposta, la veritat és que, ostres, a mi me pone el tema. M'agrada molt, però clar, trobo que serà molt complicat, requereix un debat molt ampli... com quedaria, crec que hi ha alguns càlculs que jo, bueno, no sé, imagino que ells ho han mirat, però crec que és aviat com per abans, no?, de precisament a tan curt termini d'unes eleccions generals, a proposar una modificació que a més requereix d'una majoria àmplia, perquè el sistema electoral no és única, és una majoria qualificada, diria, requereix de les dues parts, requereix molt suport. Bueno, jo crec que ho tenen complicat, però com a debat, la veritat és que a mi m'encanta.
Exacte, és el que volia. Jo en primer lloc, amb aquesta proposta, el primer èxit és aviam si realment es comença a obrir el meló d'una vegada i en sèrio sobre aquest tema. És veritat que quan s'acosten eleccions sempre surt aquest tema del debat del sistema electoral, de la poca representació que té, tots ho coneixem i tots en som conscients, independentment de si aquesta proposta podrà ser una definitiva o s'haurà de moldejar, que igual que tu, trobo que és molt atractiu i és molt atrevida, això seguríssim, però crec que el primer de tot, el més important és això, és obrir el meló d'una vegada i que es porti a terme una modificació que ja fa anys que, per part meva i per molta gent, creiem que ja s'havia d'haver modificat. No estem en les mateixes circumstàncies ara 2025 que el 1990, per exemple, la població ha evolucionat, ha canviat moltíssim, ha crescut moltíssim, i és veritat que la representació, sobretot amb les llistes territorials, això ho hem viscut sempre, és molt curiós, tal com està fet ara. En fi, esperem aviam com reaccionen. No sé si hi ha hagut reaccions per part d'altres partits, però com,
bueno,
a mínim...
Hi ha hagut el Partit Socialdemòcrata que deia, bueno, ells tenien un sistema de primàries, o sigui, hi ha pros i contres, no? I a mi la cosa que em ve al cap és que, bé, el Consell General... I caben més consellers, o sigui que...
Com
bueno, s'ha fet la sala gran, tenim complenada, no? Sí, tant, sí, sí.
El nombre de Cadi, o sigui, fins a arribar a 42, penso que és, que podem arribar, 28, ara no recordo, però hi ha una regla base que diria que tu hauries de tenir un càlcul, un càlcul aproximat i tal, que es fa de que hauries de tenir l'arrel cúbica de la teva població, seria una representació coherent per un Parlament. És veritat que les estructures parlamentàries i els escons es reparteixen també des d'un tema que és històric, o sigui, dona resposta a una tendència heredada més que de vegades a una població. És com per exemple, dir, seria més democràtic el sistema? Jo crec que seria més representatiu, però el sistema, per exemple, també amb candidatures unipersonals, però d'entrada o les circunscripcions aquestes, no, el britànic, per exemple, el britànic també és tot o res, o sigui, partits com els Lib Dems, els liberaldemòcrates anglesos, amb una quantitat de vots molt, molt àmplia a nivell nacional, la seva representativitat no arriba fins a la Cambra dels Comuns. I no arriba perquè allà també és com les nostres territorials, o tot o res, o entres o et quedes fora. Llavors, de vegades, per un percentatge molt, molt petit, tu no entres. Llavors, hi ha un volum de circunscripcions petites on entra un i l'altre no, però tenen vots molt similars, amb allò de, ostres, m'he quedat amb un vot, no? Sí, que ens passa aquí i tal, que això és un sistema i ningú qüestiona la democràcia britànica en aquest sentit, però realment és molt poc representativa, no? Però la consideren com la base democràtica absolut, bueno, original, com a molt bona, no? Però és un sistema i un model que repeteix també en alguns llocs. Sí, seria més representativa. Jo també li trobo algun contra. Està molt facilita un punt de clientelisme, vale? I de qui es presentarà i amb quin suport, perquè clar, al final una candidatura unipersonal, anar a fer campanya és pasta. Aleshores, els partits poden tenir més d'un candidat, els partits econòmicament més forts tindran més diners perquè el seu candidat, encara que vagi sol, disposi de més capacitat per fer una campanya. Perquè, clar, presentaràs una persona, però quantes persones treballaran per ell, per fer, o per ella, per fer aquesta campanya? Aleshores, aquí hi ha temes que jo crec que s'haurien de... Bueno, com veus, el tema gastret...
El tema està que diu la vida. Bueno, Guillem, ara ja ets minoria.
Ho sento.
Per tu. Júlia Martínez Llesques, benvinguda.
Hola, perdó. Però, aviam, sabem
que hi ha trànsit, sabem que hi ha complicacions, que no és fàcil.
Hem començat els horaris ja nadalencs. Nadalencs? I, bueno, hi ha cues a tot arreu.
Sí, la veritat que sí. No. I a més hi ha moltes obres, no?
Sí.
I algunes que sorgeixen a vegades.
I els pàrquings complerts. Això no sé si us ha passat.
També, bueno...
Ja. No, aquí no, a Escaldes, sí. Quan baixes a Escaldes, a Andorra,
bueno, pàrquings complets. Escaldes ha tingut una opció d'edificar doncs, una parcel·la on hi havia un pàrquing i forçament redueixes l'opció d'aparcament.
I cada vegada anirem a pitjor.
Sí, no hi ha... Bueno, depèn si fan places doncs, pel públic sota el que es fa, o sigui, això també és una altra...
Mira, el pàrquing del Falguero ha estat una bona negociació, perquè ara quan vas a l'hospital almenys ja ho sento per opció, per la meva tens el pàrquing al costat que abans ho teníem molt difícil.
Estàvem, just abans que t'incorporessis, en el tema de les llistes unipersonals que es feia, hi havia aquesta proposta per la part de Concòrdia.
Les llistes sense partit, obertes.
No, en partit, però obertes.
En partit obertes.
Vale. Bueno, molt per escriure.
Jo ho he defensat moltes vegades. Per què? Més que res pels vicis que se cauen amb els partidismes, no? El problema del partidisme és que hi hagi un partit té uns avantatges també, tens un programa que després potser no es compleix, però bueno, però també tens moltes desavantatges i crec que almenys com a mínim que siguin obertes així com deies.
Però no treu els partits, eh?
Sí, no, és mantenir els partits, però que la llista tu puguis escollir dintre de la llista del partit, no? I a més, inclús, a lo millor pots escollir el número, no?, que vols que hi vagi, no?, la persona.
Exacte.
I llavors també hi ha un compromís més personal de la persona amb la ciutadania, no? Perquè és que si no és com que t'imposen aquella llista, sí o no? Vull dir, exacte. Se miren molt el primer i el segon i després ja...
Realment, si més no, com a estudi sociològic seria interessant veure com es confeccionen les llistes, perquè no, nosaltres que n'hem confeccionat moltes, ostres, el tema de mirar les suplències, tot, clar, ara des del moment on s'augmenten les possibilitats de que qualsevol que integra la llista pogués entrar, no pogués entrar, ostres, aquí canviaria moltíssim, eh? Quantes vegades ens ha passat
bueno, que... Bueno, però seria molt difícil, perquè hi ha molta gent que va una candidatura perquè sap que no entrarà.
Ah, clar, exacte.
Les has tu de cop i volta, el tens al número 10 i arriba la Júlia i li diu, aquest el vull davant, i l'altre diu, pues, jo no volia anar davant mai, volia... doncs, aquí també bueno, hi haurà complicació.
A veure, sí. A veure, si no vol anar, que no hi vagi. Vull dir, és així de clar.
Sí, però és molt difícil poden... tancar llistes.
No, però és veritat que
bueno, és molt difícil tancar llistes per al sistema que tenim, també. Perquè el líder també té molt poder, no? Mm. El líder o el líder i el seu entorn, no?
Sí, no, el líder,
digo, el líder i el, bueno, i
bueno, però l'empenyem amb això, perquè també sí, ho hem fet molt reduccionista. O sigui, nosaltres no tenim un sistema presidencialista. Tenim un sistema parlamentari i per tant hauria de ser molt més obert, hauria de ser, però hem empenyat i en part els mitjans de comunicació tenen un punt aquí, eh? Per què? Perquè quan conviden algú, directament únicament conviden a defensar el projecte sempre al cap de llista. I aleshores tu ja generes llistes sapiguent que només hi ha una persona que serà la que vagi a defensar el projecte. I aleshores vols posar al capdavant algú que saps el que si arriba serà president d'Europarlamentari, serà el que anirà a tots els mitjans, serà el que s'ho mengi.
No, però és que al final la responsabilitat final i el del que es farà serà d'aquest cap de llista. Ara no sé si estàs parlant, bueno, dels generals o de les comunals.
Bueno, igual.
Però igual.
Vull igual. Dir, al final,
aquesta persona és la responsable, perquè després si va al número 8 i diu el que vulgui dir... Igual fan una altra cosa, perquè no és el que
però,
realment
clar,
decidirà.
Unipersonals, com diu, imagina que un partit té l'opció d'una... Perquè clar, tu ara amb una territorial fas una candidatura de partit, per tant tens dues opcions, no? Més els suplents. Aleshores, ara un partit pot presentar què? Fins a 5 candidats? Això no ho vaig entendre, perquè aleshores tens moltes segregues, saps? Restes, perquè de vegades la política el que no suma resta. I aleshores fragmentes
i
el que fas és pujar amunt perquè li restes als altres.
Les generals. A les territorials i a les generals.
Exacte.
És que aquesta és la proposta de Concòrdia per únicament, de moment, les territorials de les generals.
Vale. Però llavors, en comptes de 5 candidats, haurien d'haver-hi més candidats.
Bueno, si és unipersonal...
M'explico? Perquè, clar, has de comptar amb els suplents i has de comptar que no tots t'agradin o que puguis... combinar d'un partit i de l'altre? O com ho proposen?
No, jo crec que és un sistema com l'irlandès. L'irlandès, per exemple, tu tens candidats i fins i tot els partits polítics presenten més d'un candidat propi dins d'una circumscripció, sapiguent que el que fas la repartició és proporcional. O sigui, el primer que entra al Parlament és el que més vots ha obtingut i el segon que entrarà proporcionalment per aquestes dues cadires, perquè entenc que mantindríem les dues cadires, serà el segon més votat. Però aquest segon més votat podria ser també del mateix partit.
Clar.
O podria ser d'un altre.
D'un altre.
Això, el que no sé és com entrar els suplents. Si el suplent serà el tercer més votat.
Igual hi haurà...
I aleshores podria ser d'un partit que absolutament sí, trenqués que no, la majoria no parlamentària.
A lo millor hi ha
això
una...
Això també està xulo, eh?
No, bèsties, que és molt
bèsties,
sí.
Això estaria xulo.
Hi ha una... Però no pot haver-hi una votació específica per suplents, no? Vull dir que has de votar
no,
per
jo
suplents
crec que
i per,
jo,
per...
No, jo crec que tu no votaries suplents. Crec que la proposta és que no votes suplents, sinó que es queden a reserva el tercer més votat.
Bueno,
i si el tercer més votat era d'un altre partit,
d'un altre,
serà aquest doncs, que en el moment que tu resignis a la teva...
El tercer, el quart,
perquè
si
bloquegen que marxin al govern.
Ja.
Així bloquegen de que tu no deixis aquell escó. Perquè sempre passa, com tens suplents, dius aquest i aquest se'n van a govern,
ja
entren els suplents...
Tindria molta lògica perquè el joc polític aquí a Andorra moltes vegades entra amb això. No, jo vaig en aquest lloc de la llista, però sabent que el
salto.
Tercer i així en salta, ostres, clar. Això
que el
també...
El tercer serà el que
entri.
Perquè,
tot està calculat. D'alguna manera, no és un engany, però també no li estàs dient a l'electorat exactament qui
clar.
Estarà representant el Consell
General. El tercer
general,
no va a cap debat, el tercer
sí,
no defensa cap programa...
La...
Hi ha alguns que ja tenen el lloc de ministre, no?
Correcte.
I llavors ja
correcte,
salten,
correcte.
No? Vull dir que...
I aquí no podrien saltar, perquè potser el tercer més votat és un altre partit que no és el teu i te trenca la majoria de govern.
Clar.
No, és interessant i me n'alegro que, com he dit abans, que s'hagi obert aquest meló, suposo que ara és moment per part de control de Concòrdia de recollir tot el feedback que li pugui arribar, com per exemple aquests anàlisis que estem fent aquí, que també li ajudarà...
Li podem enviar l'àudio.
Exacte, sí, ja li enviarem després.
Jo sé que ens escolten, o sigui
que sí.
Estem més escoltats del que vosaltres us penseu,
sí.
Sí.
No, però és interessant perquè, clar, segurament, i és molt difícil que hagin pensat en tots aquests petits detalls que puguin variar i tot, però acaba de confeccionar una proposta ferma, en aquest sentit pot ser molt interessant de llançar-ho al públic, aviam quina resposta pot tenir això i quin recorregut pot tenir. Està clar que ara mateix el recorregut és curt, perquè dubto molt que els partits de la majoria hi puguin donar suport en aquest sentit, però bé, a proposta de futur i llançar ja per part de Concòrdia una proposta que pugui entrar precisament a dins del seu programa electoral, per exemple, doncs pot ser molt atrevit i molt interessant.
I per què només les territorials i no la general?
Jo estic d'acord amb tu. Si sobre el debat, jo crec que s'hauria de poder obrir...
General, perquè... exacte. Sí, sí,
és que jo crec que quan hi ha més, potser el que estem comentant és en la general, de que si passen a ministre i, no? I quan hi ha més poc, vull dir, feeling, no? Potser entre els candidats i la ciutadania, és en la llista general que hi ha molta gent, moltes vegades, molt desconeguda en
que
política.
Coneixes,
sí o no? Sí, vull dir, la territorial normalment la defensa algú que, no? Algú primer que té bon feeling amb la parròquia i un segon que també ha de tenir, exacte, perquè si no, vull dir, crec que quan hi ha més desconnexió amb la ciutadania és a la general.
Bueno, la reflexió...
I quan el líder posa qui vol.
Exacte, sí, sí, sí.
O no, sí, per sí, l'experiència sí, sí, que tant, tenim tant. En polític.
Bueno, la reflexió que diu Júlia és que, és el que deia el Pol Bartolomé, no? Que també hi ha una desafecció de part de la ciutadania de la política.
Jo crec que amb aquestes coses s'augmentaria els vots, segur.
Jo espero que sí.
No. I sobretot que Andorra es vota molt per la persona.
Clar.
O sigui que no, no, a partir d'aquí doncs hi ha...
I és algo molt nostre, que potser hi haurà gent que ho critiqui, però penso que és algo molt nostre. Que... Clar, aquí votes a gent que segur, o pràcticament segur, que coneixes del carrer o que l'has vist. Ostres,
i això,
això
és un avantatge.
No passa lloc més del
però
món.
Escolta'm, això és un avantatge. Tant, això és un plus democràtic que tenim.
Sí, sí,
perquè, a veure, ens poden enganyar, però més difícilment. No?
Exacte.
Dir que...
Bueno, i personalitzes molt. Vull dir, si aquella persona t'enganya, o sigui, no estàs atacant un partit o no sé què, sinó justament, escolta, jo no vaig votar el teu partit, jo et vaig votar tu, no? I
sí,
que això de vegades passa, no? Que la gent, això ho veiem també amb les enquestes, no? De vegades que es fan d'aquestes de seguiment, no? Uh-huh. La gent que diu, ostres, sí, a mi m'agrada el Xavi Espot, però no m'agraden demòcrates. Això
sí,
és molt gràcies, això, sí, això contrasta, no? Amb el dir, ostres, no m'agrada el partit
bueno,
el que
crec,
fa, no
jo
però
crec
en canvi hi ha
revés,
una persona que... O al revés, eh?
Judit, molt al revés ha passat, que els liberals no els agrada el Xavi Espot.
Bueno, també, al revés també.
Bueno, els liberals, m'estic referint al punt liberal antic, eh?
Sí,
dir,
sí,
no,
sí.
Ni
no, no,
sí,
també, també passa sí, al revés, però quan personalitzes...
Tots els que eren liberals que van passar demòcrates, no? Crec que aquí hi ha una trencadissa ara amb el Xavi Espot.
No, i està clar, i seguint l'històric dels partits d'Andorra, les bufetades que sempre hi ha hagut amb sí, tots els partits, sempre ha sigut per qüestió de noms, sempre, o pràcticament sempre, i és,
bueno,
és que això és així.
Sí, bueno, sí. Això a mi em preocuparia també amb un sistema així, per lo que deia, perquè incrementa la possibilitat del clientelisme i de la capacitat econòmica d'aquella persona que fa la campanya.
Però això ja hi és.
Bueno,
ara,
això ja està.
Això ja ho
tenim. Això...
Sí, sí, no, no? De
no,
vegades,
no.
De vegades dins de, quan tens un entorn hi ha coses que l'interès propi d'un, no?, és més difícil fer passar en un col·lectiu, com per exemple és un partit on els altres diuen on vas, això tu estàs mirant per tu i aquí hem de mirar d'altres. Quan tens, no?, algo més un nucli més gran, no?, per la teva presa de decisions,
sí, però clar,
jo crec que
però
has de trobar, has de consensuar
les
coses.
La feina d'aquest candidat també és la de convèncer i atraure aquells partits perquè també li puguin donar aquesta confiança. És a dir, jo em presento de candidat, però, ostres, sé que hi ha aquest grup, amb el qual m'hi avineixo, i també puc atreure aquest vot. Llavors, és una manera també de... El clientelisme ja hi és ara, i la capacitat econòmica amb la qual et presentes en unes eleccions, lògicament, fa moltíssim. Moltíssim.
El clientelisme sempre que hi ha pocs vots.
A les últimes comunals, nosaltres que ens vam presentar amb aquesta agrupació d'Amseny amb una mà una al davant, una al darrere, vam fer, em sembla, 6.000 euros de campanya electoral. Al davant tenim una campanya electoral de 30.000 euros, i 30.000 euros perquè és el màxim que exigeix la llei. O sigui, clar, lògicament la potència en aquest sentit canvia moltíssim. O sigui que això ja existeix.
Això també és un problema.
Sí,
això
i tant,
també és un problema.
I tant.
Vull dir que, clar, qui està governant té unes capacitats molt més altes per arribar.
I sort que hi ha un topall, com dius, Guillem, de 30.000 euros.
Ui, perquè si no ja...
Sí. Perquè si no te'n vas a formats tipus Estats Units, sí, o si no te'n vas a formats
bueno,
com...
Bueno, que abans era, eh?
Sí,
aquell,
era.
Aquesta limitació s'ha ficat perquè s'havia fet alguna barbaritat. El gran deute que es parla dels liberals s'arrossega d'una campanya de l'època Albert Pintat. Vull dir, perquè allà... La casa és grande, o sigui que vull cuidar-ho amb això, i jo crec que això va derivar en que es fiquessin límits, menys mal.
Me'n recordo les campanyes que del Nomen, no? Que hi havia el Nomen, van començar a enviar regals, no? A les cases.
Jo me'n recordo que va començar abans de temps, perquè va agafar aquells panells de l'entrada de la frontera. Tu entraves a Andorra i de cop i volta veies APC, no? Sí. Veig que es deia APC, no?
Sí,
APC,
sí, sí, sí.
Però com no demanava el vot, no es va poder treure. Deien, però això és campanya. I va haver-hi molt debat d'iniciar aquella campanya, però no demanava el vot. Però sí que es va començar a publicitar molt abans de les eleccions i agafava aquells panells de publicitaris enormes. O sigui...
Sí, 8x4.
Sí, 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 algo així.
Jo diria, que,
va
enviar...
també... sí,
jo diria
sí.
que van enviar regals. A les cases.
També? Ai, sí. Això? A mi no va enviar cap, tu. Si no me'n recordaria.
No, a mi tampoc.
Hauríem votat i tot.
Ja no hi comptava, ja no hi comptava.
Bueno, depèn del regal, si te'n miren per mi o una cosa.
Sí, sí.
Bueno, se'n diu una manera també, doncs, és marketing, no?
Sí, 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 fidelitza el vot.
Sí, són maneres de veure la cosa. Bueno, per sort no tenim cap finançament libi tampoc, perquè el senyor Sarkozy, quan ens va visitar, se li torna a obrir el meló i les cassoles per lo arrossegat.
Sí.
Però bueno, anem bé. Anem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Llesques, la Judit Pallarès i el Guillem Forner amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Atenció, corredores i corredors. Arriba la cursa més divertida de l'any.
La 33a Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria torna el 27 de desembre amb un recorregut urbà renovat i molta festa.
La cursa començarà amb la categoria Baby a les 19 hores, seguida de la Júnior i l'Absoluta a les 20 hores.
A més, hi haurà batucada, música en directe del Senyora, xocolata, xurros i un paquet de benvinguda amb barret de Pare Noel pels primers 700 inscrits.
La inscripció, només 5 euros, i pels adults, sortejos que et faran córrer d'emoció.
Uneix-te a la festa, disfressa't i fes de la Sant Silvestre la teva festa de Nadal preferida.
Per inscriure't, visita santjulià.d.
La revista Sortida et convida a El fantasma de l'òpera. Viu a Barcelona el nou muntatge d'un dels musicals més aclamats de la història, el Teatre Tívoli. Aconsegueix les teves entrades. Segueix-nos a Instagram i apunta't al sorteig abans del dia 22. @revistasortida. I guanya entrades per a El fantasma de l'òpera. La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Judit Pallarès, la Júlia Martínez Llesques i el Guillem Forner. Bé, parlàvem d'aquesta proposta, doncs, de fer aquests canvis en el sistema electoral per Concòrdia. Veurem quin serà el feedback que hi haurà per altres partits i per la ciutadania de debat. Va per llarg, per dir-ho així. Parlant, doncs, quedant-nos una miqueta en l'àmbit política institucional comunal, Comuns diuen que la reunió de cònsols volen que sigui una entitat reconeguda amb una proposta de llei per ser-ho. Cert que, doncs, tenim molta gent a vegades diu, no, és que tenim una miqueta 7 minigoverns, no? per cada comú. Bueno, cert que els comuns tenen unes capacitats molt més importants que els ajuntaments, per a la gent que no ho sap, però clar, és l'indosincràcia del país i és així. A partir d'aquí, doncs, que aquests 7, quan decideixen, volen que sigui una representació més marcada, per dir-ho així.
Bueno, jo no he llegit concretament el que demana. El que sí que és veritat que la reunió de cònsols s'ha acabat institucionalitzant, però si anem 20 anys enrere, aquesta reunió de cònsols no existia, i el que hi havia és que potser anaven a dinar junts un cop a l'any, no? I tractaven algunes coses de competències que tocaven entre uns i d'altres d'una manera molt informal. Ara això ja fa uns anys que això està molt institucionalitzat i potser sí que val la pena que es reguli apropiadament, perquè, clar, jo al final sí que la llei els dona molta competència, perquè tres comuns, no,
poden presentar una iniciativa
legislativa, per tant, tenen força quan van units, i jo penso que el que vam veure aquesta vegada, no, aquesta presentació al Consell General, que van anar-hi tots allà, jo ho vaig trobar molt interessant. Jo no recordava que això hagués passat mai, aquest tipus de compareixença pública dels propis cònsuls dins del Consell General. Jo trobo molt interessant i trobo que potser sí que ja toca que això estigui encabit amb el que correspon, no? Perquè de vegades aquesta divisió que tu comentaves, no? Doncs fa que sempre hi hagi algú que tiri molt pel recte, mentre que si tu tens un tema de país que s'ha de tractar, com és el cas, no? El tema de les capacitats de càrrega, de fins a on podem construir, el tema de l'habitatge, que jo crec que és un tema de país, doncs veure els que poden prendre decisions i iniciatives directes, jo crec que és molt interessant, la veritat. I també penso que toca donar-li forma, perquè és que jurídicament no s'encabeix enlloc.
Exacte, jo penso també que pot ser molt interessant aquesta institucionalització d'aquesta reunió de cònsuls, precisament per mirar de tirar endavant amb procediments d'homogenització de criteris amb molts de les temàtiques que tenim competència a nivell comunal, com has dit, per exemple, urbanisme. Fins a dia d'avui cada comú ha anat a la seva i ens hem trobat autèntics disbarats per culpa d'això. És veritat que hi ha molta descentralització en temes molt capdals que toquen directament a la ciutadania, a medi ambient, a qualsevol àmbit que afecta de veritat, i penso que si aquesta institucionalització serveix perquè en molts temes els comuns vagin a la una per poder exercir les seves demandes, benvingut sigui, i penso que anirà molt bé per les parròquies. Ara mateix ens trobem 7 reglaments d'usos dels camins públics, 7 reglaments del tal. Ostres, si tot això a poc a poc podem anar tirant cap a un conjunt que també facilita la ciutadania el seu coneixement, perquè és veritat, sense anar més lluny al que comentava abans, el reglament de muntanya, d'usos que es pot fer a la muntanya, de camins públics i tal, te'n vas, depèn de la parròquia que vas, és completament diferent. Ostres, el ciutadà no es pot aprendre 7 reglaments de cada tema. Llavors, hi ha molts temes que, per sentit comú, s'hauria de legislar amb una certa coherència entre tots els comuns d'Andorra. Si això serveix per tirar endavant aquí, benvingut sigui. I tant.
Del que dius, Guillem, parlant de camins, si passeges per Montaub, suposant, m'ho estic inventant, compleixes molt bé el reglament Cantó Canillo, però un cop has passat d'altre cantó Ordino, ja estàs fora del reglament. No?
Exactament.
I aleshores has de dir, bueno, en quina línia tinc que caminar per estar bé dintre el reglament o fora del reglament? No,
jo amb això sempre ho dic, jo em tiro per dret a sobre perquè ara mateix soc conseller comunal, però considero que hi ha molts àmbits que no trobo correcte que els comuns tinguin la plena llibertat per legislar-ho a la seva manera. Penso que, ostres, són administracions molt petites, que estem a tocar, com dius en Montaub, de l'administració del davant. No pot ser que hi hagi tanta diferència amb tan poc marge i quan la finalitat hauria de ser la mateixa. Per tant, escolta, l'intentem anar tots a la una i deixar-nos ja de... El parroquialisme està molt bé i també l'he defensat molt, però amb certs temes s'ha de pensar en sentit més estatal en aquest sentit.
Jo, quan van començar les reunions de cònsuls, me'n recordo perfectament, hi va haver-hi molta oposició des de govern, perquè era un contrapoder, no?
Era un lobby, no?
No, un contrapoder. Sí. I és veritat, és un contrapoder. Uh-huh. Però jo, que no estic a favor de la concentració de poder, doncs penso, doncs està bé, doncs quan hi hagin més caps pensants i a més amb poder que s'hagin de repartir la truita, doncs crec que tot anirà millor per la gent, no? El que passa és que crec que tens raó, que ja que estem i que això ha continuat, s'hauria de regular d'alguna manera. Però també crec que s'ha d'entrar en el meló, que és un gran meló, de lo que és les competències comunals i competències governamentals i els pressupostos, no? Perquè, no ho sé, hauríem d'acabar de tenir un govern pobre i uns com uns rics, però que les competències a nivell de, bueno, de tota la política exterior i, bueno, i tot recaigui sobre el govern, no? Llavors, una mica compensar compensar aquesta desfàs que hi ha, no? entre això de que els comuns, jo crec que tenen masses recursos amb el qual, vull dir, han de,
poden fer masses animalades, no?
Estan obligats a més, no?
A gastar-los,
estan obligats a gastar-los i a més a fer inversions, no? Que jo que dius, inversions. I en canvi govern pues, doncs no arriba per potser per totes les competències que se li, bueno, a nivell social estic pensant, per exemple, no? I potser, no sé, hi ha una part de lo social que a lo millor s'ha de passar als comuns, no sé.
És delicat.
Amb el que deies, Júlia, arribant a tema de pàrquings, ara que parlem de comuns, amb el que ha costat arribar a tenir una targeta per als residents,
per exemple,
perquè pugui funcionar en diverses parròquies.
Jo tinc tres, ja.
D'acord, però jo estic parlant d'una cosa insignificant, o sigui, que 5 o 6 grams de plàstic que tens a la cartera dintre del cotxe per poder aparcar. Dius, el que ha costat, entenc que cada comú té una tecnologia per una empresa i tal, que ha costat que es puguin posar d'acord, o sigui, si anem a tema de reglaments, dius, encara hi ha més feina.
Però jo estic convençuda que una compra de país hagués estat també més econòmica pels comuns.
Clar,
exacte.
I aleshores tu haguessis invertit amb la mateixa, amb el mateix sistema, amb una contractació global, no? Però bueno, això ho poden fer a través de la llei de mancomunar, però és una llei que no s'utilitza, o sigui, no. lo de mancomunar
es poden fer
coses,
una vegada,
no? Cadascú vol decidir,
però... Tens els pàrquings funcionant, canviar totes les màquines, perquè mirava a Escaldes el que ha passat. Jo tinc una tarja, tenia una tarja, no? Que per entrar a l'hospital o entrar
segons quin pàrquing... Sí, les de portar
dos,
ja,
té dos, la tenen. No, té dos tarxes a dintre. Tens dos tarxes a dintre.
Jo és que no ho he fet el canvi encara. Cada cop que vaig a l'hospital pensa, no he anat a fer lo de la targeta.
Sí, pues, però... doncs tens, amb una tarja tens dos tarxes a dintre. Vull dir que això és el que li ha passat a Escaldes, no? Amb lo qual...
Bueno, però si es tria un sistema, no? Que tots...
Però ara les màquines ja són diferents.
La idea seria això, anar a la una amb molts d'aquests temes. Després
anar renovant.
Amb serveis de tràmits online. Ens trobem que cada comú, clar, té la seva contractació dels seus sistemes operatius, de tot. Després veiem que hi ha incompatibilitats entre comuns o entre govern i comuns. El tema de fer els pagaments, de contractacions públiques, els portals de professionals. Ostres, és un drama. O sigui, estan a les comissions de treball a dins del comú, veus que és dramàtic veure que has de fer aquesta licitació, però el comú del costat te l'està fent diferent, per tant, hi haurà incompatibilitat i ens ho trobem en molts àmbits. I la veritat és que hi ha moltes coses que s'haurien de centralitzar per poder optimitzar, és això. I són licitacions que sortirien extremadament més barates si es fes tota la una.
Canviarem de tema, veiem com es posaran d'acord, però ja tenen deures per molt de temps, jo diria,
sí.
entre comuns. Però bueno, ja ben entesa, o sigui que hi ha una voluntat d'anar endavant. Fa res, un parell de dies, Judit, deies que un 40% de les empreses que estan afectades per tenir un pla d'igualtat a presentar-lo, doncs 167, si no m'equivoco, només hi ha 101 que l'han presentat, tothom no ha fet els deures, però de moment no hi ha hagut sancions. De les que no han fet els deures, per dir-ho així.
Ja, a veure, l'obligació la tenien, tothom hauria d'estar, totes les empreses haurien d'estar en norma des de principis d'aquest any, sí? Aleshores, hem tingut consultes, han treballat amb algunes empreses, molts l'han registrat, d'altres doncs, no ho han acabat de fer, però clar, el procediment de sancionar té un recorregut. Jo ho dic perquè, clar, les declaracions semblen... Jo primer sóc partidària d'acompanyar a les empreses que falten a que ho facin, i que ho facin ja.
Abans de la
sanció. I ho facin ràpid, no? Però el procediment per part de govern, que no som nosaltres, no és l'institut, perquè jo no tinc capacitat sancionadora, sinó que és des de la Secretaria d'Estat... Bueno, de fet, pels plans, perdó, no és la Secretaria d'Estat, és Inspecció de Treball. Inspecció de Treball, quan fa una inspecció, en aquests moments, igual que et fa una inspecció d'una cosa, te podrien dir, me pot donar el protocol que té contra l'assetjament i per raó de sexe, me pot donar el seu pla d'igualtat, això ho poden demanar ja des d'inspecció, no? Aleshores, en una inspecció d'ofici la poden demanar, però aquestes empreses que encara no ho han fet ja han rebut un primer avís, o sigui, ja s'ha fet una acció per dir, ei, ja ha passat prou temps durant aquest any perquè no hagueu entregat encara aquests plans d'igualtat. Per tant, la carta ja fa, jo crec que 2 mesos que es va fer arribar. Per tant, jo crec que el fer-ho públic, com va passar aquesta setmana, farà, no?, mourà aquells que han pensat, ostres, però sembla que això anava per mi i encara no m'he enterat, perquè també passa, perquè és que al final gestionar una empresa i el dia a dia doncs té moltes coses, no? té molta feina, és un esforç gran. Jo entenc que a la gent pues, a vegades se li faci feixuc, però jo també venc que el disposar de plans d'igualtat és un bé i una suma per lo que són les relacions laborals dins de la teva pròpia empresa, perquè a més te posiciona davant d'una situació, davant de les teves treballadores, dels treballadors, de tolerància zero per segons quines coses, t'ajuda a tenir un retorn de coses també en relació als teus proveïdors, als teus clients, que jo penso que és positiu i que a més està calculat econòmicament que és beneficiós, o sigui, és productiu quan tu tens i apliques aquest tipus de polítiques dins de les teves entitats. Per tant, a mi m'agradaria convèncer-los que això serà molt positiu per a les empreses, que ho tirin endavant i que, evidentment, siguin conscients de que ja han rebut una primera notificació i que això es pot transformar en sancions. I la sanció, segons la llei 622, no disposa del pla d'igualtat quan l'has de tenir, es comptabilitza com una sanció greu. Per tant, té un impacte econòmic també important, no? Però bueno, jo penso que anem tirant, ja hem rebut alguna trucada després de lo d'aquesta setmana, per tant algú es desperta quan ho acabes de dir i esperem que, bueno, pues, suposo que després de vacances la gent es posarà una miqueta més les piles, però bueno, hem de continuar insistint, és picar pedra això.
Jo com que no he de ser políticament correcta, doncs el que vull és recordar una mica l'històric, no? És a dir, i el que vull recordar que sempre quan es tracta d'igualtat i d'igualtat de les dones, a més, sempre hi ha un anem a deixar passar una mica més, pues, saps? Ho vam a posposar, no? I ara estava pensant, l'altre dia em va parar la policia i em va posar una multa de 200 euros perquè no havia fet la ITV en el seu moment, perquè hi ha una llei que ho diu. I se m'havia despistat i no m'havien enviat l'SMS. No em van dir, escolti, l'heu de convèncer de que vostè ha de passar la ITV, m'explico? I amb això el que vull és dir el que ens ha costat a les dones tenir aquesta llei. Quant temps, no? Lluitant, tu saps, Judit, per una igualtat, no? El temps de convèncer ha passat. Ja hem estat molt per convèncer. Després de la llei, quan es va aprovar la llei, vam estar, em sembla que el pla d'igualtat se tenia d'aprovar al cap d'un any i ja se va posposar. Se va posposar fins ara 2 vegades, no? Clar, jo, saps allò de la paciència de les dones, no? Les dones són molt pacients i, és a dir, estem patint una discriminació i continuem tenint molta paciència. I jo entenc perfectament que s'ajudi a les empreses per tenir el pla d'igualtat. Això crec que seria molt bo, que des de l'institut o des de tot arreu se'ls ajudi a tenir-ho. Que no suposi una gran... Però bueno, el que tampoc poden és passar de la llei i que no passi res.
No, però és que estem d'acord. Jo el que
clar,
intento
no,
dir
és el que està el passant. És el
jo
estic
d'acord, si el que està dient que el procediment s'ha obert.
Llei. No, però és que passen de la llei, perquè ja això ja, me'n recordo quan estava a la Montserrat Tronxera, ja va advertir que s'havia de tenir els plans d'igualtat, ja s'ha posposat que siguin més tard. Però és igual, ja, a mi em sembla que hi ha gent que pensa que aquesta llei no serveix, que ells com passen d'aquesta llei i que no és, amb ells no va i que no pensen complir-la i ja està. I bueno, mira, això funciona així i ja està, no?
Clar, el problema que hi ha hagut també és que amb poc temps de diferència, comptem 5-6 anys potser, la nova legislació de cara a aquestes empreses que estan obligades, a part d'aquest pla d'igualtat, s'ha inclòs el de riscos laborals, el de contrablanqueig,
la bretxa.
El de la bretxa, com es diu l'altre? El de protecció
bueno,
de dades.
La bretxa ja forma
és
part,
a dir,
no?
Ha hagut un volum de feina extra per a aquestes empreses amb molt poc temps de marge i aquí és on entra Júlia de dir...
I tot ho han complert,
excepte
aquest.
Aquest és... Bueno, aquest,
no.
Plan...
aquest no se compleix. Bueno, llavors, no sé,
podria, les altres tampoc l'estan complint, no?
Però... Jo crec que, bueno, que s'ha d'ajudar que se compleixi la llei, vull dir, en aquest cas estic d'acord, però el que no es pot és que passin olímpicament i que no passi res. Vull dir, s'ha de començar a sancionar.
Bueno, però és que, torno a dir, el procediment ja s'ha obert, perquè la primera carta que s'enviem a aquestes entitats va amb aquesta línia, en què tu ja tens un avís per escrit en relació a la teva situació i les conseqüències que això tindrà. Per tant, aquests procediments de cara amb aquestes empreses que no ho han entregat ja s'ha obert. Per tant,
i
jo
quant
crec...
temps tenen per posar-se al dia?
Això no ho sé, perquè no soc jo no he vist la carta. Eh? Jo ho sé perquè ho demano a la Secretaria d'Estat i intento saber com va. També sé que des d'Inspecció
perquè
de Treball...
Perquè la carta ja s'havia enviat
com,
abans.
Mira, com la teva sanció.
Però és que la carta ja s'havia
enviat
abans.
Gent porulant per allà. La carta, sí. O sigui, segurament hi ha molta gent porulant sense la ITV, no?
Sí.
Però t'han parat a tu.
Sí,
no?
Sí.
Però si avui algú d'Inspecció de Treball entra en una empresa perquè té una inspecció, entre tot el que li demani, li pot demanar, ja li pot demanar això directament. I aquesta inspecció directa ja és amb una sanció directa.
Clar, és que ja s'ha de començar a sancionar. Llavors, bueno, això és el que no ha quedat clar una mica amb el que tu dius, no? No ha quedat clar. S'ha de començar a sancionar ja. Vull dir, no podem estar en aquest limbo de, bueno, ajudem-los,
sí,
no?
Bàsicament, tu no tenies l'ITV, no t'han donat un avís.
Exactament, és el que jo ho he posat.
Exacte,
com a exemple,
sí, sí, sí.
Perquè,
no,
a més,
veritat,
200
veritat.
Euros, eh?
Sí, sí, sí,
és a dir, no 50, que t'has despistat, no. Un cotxe nou, i a més, aprofito per dir, vull dir que és com un impost recaudatori, no? Perquè, a més, ja tenim l'impost recaudatori de l'ITV, vull dir que no, que quan va passar tot el problema de la ITV que va passar a l'Automòbil Club, ara ha de ser anual, vull dir, tens un cotxe de 5 anys i anualment has de passar la ITV. És que, bueno, no em digueu que no, això no és recaptatori, vull dir que, a veure, és que, i si t'ha despistes a sobre, 200 euros. Clar, vull dir, no ho sé, vull dir, jo crec que això s'hauria de tornar, a veure si algú ho porta en el seu programa electoral, de tornar...
Si ens escolten des d'aquí, no?
No? Exacte, si ens escolten tanta gent, com diu...
Bueno, Júlia, del que dius, és cert que l'Automòbil Club...
S'ha fet ric des de llavors s'ha fet ric.
Hi havia competències de govern, diguem, per a tot el que era inspecció de vehicles, es va externalitzar a una empresa privada, però bé, sé que no sé si és l'any que ve o d'aquí no massa temps se'ls acaba doncs, el contracte, aviam si es renova la mateixa empresa, si es canvien les regles del joc, per dir-ho de manera, com va, perquè hi ha gent que està descontenta també, per volum de persones,
no,
per temps
d'espera
i altres coses.
És que a més no et donen hora fins al cap de 15 dies mínim, eh? Vull dir, clar, estan col·lapsats, clar,
sí.
Tots els cotxes d'Andorra, amb el que ha augmentat el parc automobilístic, passant cada any, i les motos, jo la moto, tinc una moto en plan passar-m'ho bé a l'estiu, faig com a 50-100 quilòmetres a l'any, i cada any he de passar la ITV, vull dir, és que és tremendo, vull dir, cada any has d'estar pendent, no?, de que no caigui
sí,
la multa.
Són evolucions no forçosament... et diran per la seguretat, però a vegades dius, bueno, més recaptatòries.
Jo dic més recaptatòries.
Estaven en tema doncs d'aquesta...
Ai, és veritat que hem passat el tema a la ITV.
Sí, saltem d'un tema a l'altre. És el divertit de la tertúlia que...
Això no ho faig amb el tema d'igualtat.
Però bueno, parlant d'igualtat i tal, es parlava l'altre dia, doncs, bretxa salarial, encara hi és, un 22% aproximadament i mig entre homes i dones. Clar, aquí poden entrar
diversos
paràmetres, entre gent que treballa mitja jornada, que treballa hores... clar,
sí,
el tema del diferencial és el que dèiem l'altre dia amb l'Enric Sorribes, a nivell d'estadístiques, els números els pots fer ballar de moltes maneres i fer una lectura molt diferent.
No, és que, a veure, s'han d'entendre bé els números, no? Quan parles de bretxa has de saber de què parles. Quan parlem de bretxa pura, és la diferència de riquesa que hi haurà entre els homes i les dones. És a dir, si les dones treballen a mitja jornada és per algun motiu, no? I segurament aquest motiu és atendre a la família, com sempre han fet. Però què passarà al final? Al final això li repercutirà a les seves pensions i li repercutirà si vol comprar un pis algun dia, no? Vull dir que... Llavors, quan parlem de bretxa, parlem d'això, de la riquesa que podran tenir, o de les propietats o dels béns que poden tenir homes i dones, no? Una bretxa que és pura, que és fent el mateix treball, que aquest, no sé si podria estar Judit al cap de, del 12%, del 12% de diferència,
bueno, és una...
que és la pura, sí. I després hi ha una altra, que és perquè les dones renuncien per atendre les obligacions familiars a la seva feina parcial o totalment. I després els és més difícil entrar una altra vegada en el...
En el
mercat laboral, etc. Vull dir que tot això hi ha una repercussió, no? Però quan parlem de bretxa en general, sí que parlem i que hi ha diferències, però segurament aquesta dona que treballa a mitja jornada és per algun motiu, no?
Del que deies de la bretxa pura, Júlia, jo, de la manera que estic a entendre i el que té que ser lògic és que un peixeter, una peixetera, un carnisser, una carnissera, la persona que fa el mateix ofici, que sigui dona, home, mateixa feina, mateixes competències, mateix sou. I avui dia, per el que dius tu, Judit, hi ha un 12% de diferencial.
Bueno,
aproximadament,
per això necessitem les dades.
Clar, d'aquí que s'obligués a les empreses també a registrar la seva bretxa. Per què? Perquè hi ha molta informació que manca des de fa uns anys, no sé si tres només, que la CAS, per exemple, quan tu registres, quan tu pagues la cotització dels teus treballadors, fiques les hores treballades. Demanen les hores perquè necessitem arribar a obtenir aquest detall. Ja sabem de que hi ha una bretxa, o per treball parcial, com explicava molt bé la Júlia, o per la maternitat, el qual tu pares una maternitat i de cop i volta la teva mitjana baixa. Aleshores, la teva no? És veritat que tu cotitzes i la dada que tens de la CAS...
Cotitza,
doncs no? Sí, cotitza i te la comptabilitza, però hi ha un tema de parol laboral que també et penalitza. Nosaltres necessitem poder discernir. De fet, aquesta dada del 2250, que surt del Departament d'Estadística i la publica cada any a finals d'any en base a les dades de la CAS, d'acord? Ja és, quan la llegeixes, que és una informació que no és petita, sinó que és un document on parla per sectors, on té detalls també d'on hi ha més dones, menys homes, vull dir, és un informe que fa estadística i cada cop és més complet i que treus una dada que és aquesta, no? Si tu agafes l'informe, doncs hi ha la nota, aquí no t'està comptabilitzat les dones que, per exemple, estan fent una mitja jornada perquè encara no disposem d'aquesta dada. Aquí, bueno, el que té fer informes estadístics, com nosaltres i com d'altres països, tampoc tenen absolutament tota la dada. Islàndia, que és el país per referència que està en el top 1, no? De dir, escolta, és on menys bretxa hi ha, encara té bretxa. No,
no? La bretxa existeix.
I per tant, existeix a tot arreu aquesta bretxa salarial. Per tant, hem d'intentar poder desgranar una miqueta millor aquesta situació. Sí que estem en un país que, a diferència d'altres, jurídicament i com a norma bàsica, davant d'una contractació, ja ningú ofereix d'entrada, no al llarg de la teva carrera professional, d'entrada no t'ofereix un salari diferent a tu per ser dona que a un altre per ser noi. Vull dir, si jo obro una plaça i una vacant, vingui un noi o una noia, jo li ofereixo el mateix salari que tinc pressupostat, que tinc amb el meu compte i l'ofereixo el mateix. Però en la teva trajectòria laboral
van moltes variants
i aleshores resulta que sí que està demostrat que de vegades hi ha molta més tendència a oferir certs espais per guanyar més diners als homes perquè donen per fet que aquella noia que va entrar a treballar serà mare i per tant no podrà donar resposta a el que jo espero. I són aquestes barreres indirectes que se van sumant, que ens van distanciant, en que en un moment de partida sembla que estem a la mateixa posició, però en 5 anys resulta que nosaltres no estàvem al mateix lloc. I els que més oportunitat han tingut han sigut ells. I això sí que està demostrat. I això és, aquí és on nosaltres volem arribar. Perquè tu no m'ofereixes, no, davant. I d'aquí també el tema d'aquest test jurídic que tenim ara a tràmit per al tema de la igualtat... La baixa igualitària, per què?
Aquí volia arribar jo.
Clar, perquè tu com a empresari entenguis que tens el mateix risc dins de la teva empresa de tenir una mare que un pare. Primer, perquè els pares ja volen ocupar-se dels seus fills també, que aquí també hem començat
sort,
a fer algun canvi,
molts,
per sort,
sí, per
no?
Sort,
i segon, que també volen estar allà. O sigui, envies el pare cap a treballar en 15 dies quan aquella dona està en una situació realment que necessita estar en família i que no té aquell suport. I després, que no entenguis que amb ella la penalitzarà i amb ell no. Anem, i no voldria utilitzar la paraula penalitzar. Jo crec que tenir fills en un context com el nostre, que a més necessitem poder tenir fills, no?
No, perquè no neixen, la societat també
perquè no neixen nens, haurien d'afavorir aquests sistemes d'aquesta corresponsabilitat que té el mateix impacte amb ell que amb ella.
És una manera d'augmentar la natalitat, seria, clar, que moltes vegades és que hem d'augmentar la natalitat.
I de reduir aquesta bretxa que es produeix en aquest període de temps, no? Perquè al final pots anar-hi tu al metge avui i demà aniré jo, perquè això ens ho haurem d'anar combinant perquè és el que hi ha.
Però
no?
Això comença per la baixa compartida.
Evidentment.
Perquè,
evidentment.
Quan, clar, si el pare se'n va a treballar els 15 dies i no entén i no ha cuidat el nadó, el dia que ha d'anar al metge és que no sap ni com portar el nadó al metge, no? I què explicar-li al metge. Vull dir que,
no, i aquí és, clar, aquí és un canvi de mentalitat social que ha de començar per tots els rams. Perquè jo és que sempre ho dic i sempre me'n recordaré quan van fer la ILP per aconseguir aquest augment de la baixa per paternitat, com a mínim van pujar de 15 dies a un mes, com si fos el gran èxit,
sí,
com si
que no
miseria,
era res.
Però bé, com a mínim vam aconseguir 15 dies. Però me'n recordo quan vaig fer un article parlant molt d'això i vaig tenir una resposta en forma de notícia, de nota de la CAS, en el qual es va fer un tipus de conteig dient que si es feia l'augment que nosaltres proposàvem, això suposaria un dèficit a la CAS de, em sembla que era, 1 milió d'euros.
Un dèficit, no.
No, exacte. Veure, o sigui, el tema és la paraula dèficit.
Exacte. Aquí
hauria
és...
de ser inversió.
Clar.
És a dir, la CAS, en aquell sentit, clar, espero que ara hagi canviat, però considerava que augmentar aquesta baixa per paternitat suposava un dèficit en comptes de
un avenç social.
Exacte, com un avenç social i com una inversió a llarg plaç. Perquè és el que diem, si els homes podem entrar ja més activament
cures,
i en igualtat de condicions que les dones amb la cura dels nostres fills, a nivell laboral, tot el que ho explicava abans, el més segur és que millori molt, a nivell familiar i de conciliació encara molt més, tot això que provoca.
Sí, se fa un mal càlcul de valor.
No. És un mal càlcul de valor.
El càlcul de valor no és...
Però la CAS ho fa, això, de calcular malament.
Sí, és el 2+2 fan 4 i d'aquí no surten.
Com a metge us ho dic, que vull dir que tenim uns problemes amb elles perquè calculen, vull dir, només tenen, vull dir, és com els burros,
suma resta.
Només tenen com un canut que veuen només la despesa d'aquell moment i no veuen res més.
Quan això es considera que és invertir en la societat i...
I a més,
podrà pujar natalitat, podrà millorar les condicions laborals.
Que la CAS, perdona'm, no sé, vull dir, no sé qui es pronunciava de la CAS, perquè...
Des de direcció, ara no me'n recordo ben bé.
És que, a veure, tu creus que direcció t'ha de dir alguna cosa sobre un article?
Sí.
És que jo al·lucino.
No,
vull dir,
quan va sortir la proposta aquesta de l'ILP,
que li digui al ministre
respondre
de tot,
des de la CAS i...
Sí, però estan obligats, en aquest cas estan obligats.
A què?
A presentar els números en relació a la modificació legislativa que els hi afecta.
Però això no vol dir que s'hagin de pronunciar políticament amb un tema.
No, no, però
que
no és políticament, era realment matemàtic.
Que és un tema social, no?
Sí, sí.
I amb aquí vull també una mica dir que una altra vegada un tema d'igualtat com és la igualtat de la baixa materno-paternal no havia passat mai a la vida, no? que es digui 5 anys, no? O havíeu sentit alguna vegada això, amb alguna llei, amb algun tema d'igualtat? No, només amb un tema d'igualtat de les dones. I bueno, ja acabem ja amb l'avortament, no? Que evidentment...
Jo crec que l'Enric marxarà i ens deixarà aquí.
Amb la Iglesia.
Sí, tanquem micros i ens quedem aquí, eh? Jo rai.
Amb la Iglesia.
La podíem fer de 2 hores, la tertúlia, però tinc que deixar la companya per als informatius.
Amb la Iglesia hemos topado i ja està, no?
Sí, ho podem dir d'aquesta manera.
Era per acabar, ja.
Per acabar. Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies.
Et desitjo unes molt bones festes nadalenques i et dic
igualment,
fins l'any que ve.
Igualment. Moltes gràcies.
Bones festes.
Bueno, Judit Pallès, gràcies per venir.
Gràcies, Enric.
Bones festes nadalenques, et dic també fins al 2026.
Fins l'any que ve.
Guillem Forner, merci per venir també avui.
A vosaltres, com sempre, i un plaer avui d'estar tan ben acompanyat, la veritat.
Ben envoltats avui. També passen unes molt bones festes nadalenques, et dic fins al 2026. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.